Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta quarantena edició, 40 programes ja aquí a l'Eixample Esports, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio, on celebrem el programa 40 i el 24è d'aquesta segona temporada, com dèiem, aquí a l'emissora del nostre districte, a Eixample Barcelona Ràdio. Com cada setmana, i avui amb alegria amb aquests 40 programes de l'Eixample Esports, parlarem dels equips del nostre districte, com dèiem, de l'Eixample de Barcelona. D'una banda, dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem una pinzellada també pel que fa a la categoria juvenil dels equips juvenil, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalònia. I a la part final del programa destacarem el més interessant, el més destacat. Canviarem, com ens agrada dir, la gespa pel parquet per parlar, com dèiem, del més important, el més destacat que hagin fet aquest passat cap de setmana els equips del Club Futbol Sala Eixample. Comencem doncs aquesta quarantena edició per parlar del que va ser la última jornada del mes d'abril, és a dir, dels partits que van transcorrer el 27 i 28 d'abril del 2024. Un cap de setmana que ens va aportar, com sempre, moltíssimes coses pel que fa als nostres representants de l'Eixample i que ens va deixar uns números ben empatats, és a dir, que vam tenir absolutament de tot. No va haver-hi empats, però sí que va haver equilibri entre victòries i derrotes. 3 victòries per als nostres representants, 3 també les derrotes que van encaixar. I per a tancar aquest sumari, com a dos titulars d'aquesta quarantena edició de l'Eixample Esports, d'aquest anàlisi, d'aquests 6 resultats, podríem dir que els equips tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra d'Eixample van tenir una de cal i una d'arena pel que fa als seus equips amateurs. El mateix va passar amb els dos equips juvenils que repassem cada setmana aquí a l'Eixample Esports. En aquest cas, pel que fa als equips amateurs, aquesta setmana, com veurem, els amateurs A van donar més la cara que no pas els amateurs B. I qui donem la cara som nosaltres, Jordi Gaia i tot l'equip de l'Eixample Esports, que amb vèrtigo, amb vertigen, dudos, encetant una setmana més aquest espai radiofònic i esportiu d'Eixample Barcelona Ràdio, analitzem tota la jornada transcorreguda aquest passat cap de setmana. I canviant ja de sintonia, anem ja a posar-nos en farina, anem cap a la segona catalana, cap al grup 2, on en aquesta passada 28a jornada portem una notícia fantàstica. I és que comencem el nostre anàlisi amb bones notícies, amb una victòria del conjunt dirigit ja des de fa unes jornades pel que era fins fa poc el segon entrenador d'aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera. Estem parlant de Gerard Bonin, que des que va agafar el càrrec de primer entrenador està donant molt bons resultats al seu equip. Resultat final, 3 punts més per als de l'Eixample, per al conjunt groguet. Penya barcelonista Anguera 1, Unió Esportiva Vilassar de Mar B 0. Després ho analitzarem, ho dèiem la setmana passada a l'Eixample Esports. Importantíssim era aquest partit davant d'un rival directe per eludir el descens. 3 punts importantíssims, doncs, per escapar-se una vegada més, una miqueta més, d'aquesta zona de descens i per deixar un rival directe pràcticament sense opcions, més sentenciat cada jornada que passa perquè només queden 6 jornades per al final. I després repassarem com està aquesta situació del conjunt d'Òscar Bonin, de Gerard, perdó, Bonin, que cada vegada, com dèiem, té el descens més lluny. Victòria per 1-0 en un partit molt mogut pel que fa a les accions sobre el terreny de joc, especialment a la segona part. Es van veure al llarg del partit fins a 10 targetes grogues i totes elles es van veure als segons 45 minuts. Hem de dir que sortosament no va haver-hi cap jugador expulsat per cap de les dues bandes, però d'aquestes 10 grogues, 8 les van veure els representants d'aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera, els seus jugadors i també fins i tot dos membres del cos tècnic o del propi entrenador Òscar Bonin. Per tant, estem parlant d'un partit molt mogut on només va haver-hi un gol i on, amigues i amics, el que són les coses, partit mega decisiu, molt important, que es va acabar resolent a la part final. Tant és així que el gol dels de l'Eixample no arribaria fins al minut 89, o un minut per al final. Víctor Porcel marcaria un gol que val autèntic or per al conjunt groguet de l'Eixample, per al conjunt dirigit pel tècnic Òscar Bonin. Gerard Bonin, volíem dir, no sé quants cops li han canviat ja al tècnic el nom, teníem aquí una anotació incorrecta. En qualsevol cas, el tècnic Gerard Bonin, que va aconseguir, com dèiem, 3 punts importantíssims, ell i el seu equip, davant d'un rival directe, el Vilassar de Mar B, que ocupa ara mateix la penúltima plaça amb 26 punts, mentre que la penya barcelonista Anguera fa un salt molt important a la classificació, puja fins a la 9a plaça amb 39 punts, que són 13 més que el rival del que esmentàvem fa un moment, aquest Vilassar de Mar B, i el més important de tot, són ja 6 punts per sobre del descens quan queden per disputar-se, per acabar aquesta temporada, 6 jornades a la segona catalana, és a dir, 18 punts per disputar, 6 de marge els de l'Eixample respecte del descens. Per tant, molt importants aquests 3 punts, com estem repetint, i molt important també aquesta dinàmica del conjunt groguet, ja que aquesta matera de la penya barcelonista Anguera porta 3 setmanes seguides sumant, cosa que era impensable fa unes jornades, i d'aquests 3 resultats positius, 2 han estat de 3, de suma de 3 en forma de victòries. Importantíssim, doncs, com dèiem, perquè abans d'arribar a aquests 3 resultats positius, recordem-ho, que els de l'Eixample encadenaven 9 jornades seguides sense guanyar. Importantíssim, com dèiem, aquest canvi a la banqueta amb aquest relleu que va agafar Gerard Bonin, aquest equip, i que li està fent donar molts i molts bons resultats, està exprimint lo màxim d'aquest equip, com també ho feia David Garrido abans, quan també era a la banqueta. Com dèiem, la situació classificatòria, novens, aquesta matèria de la penya barcelonista Anguera amb 39 punts, a 6 de marge del descens, que ara mateix marca en 14a posició l'Atlètic Sant Pol amb 33 punts, mentre que la part alta sembla ja pràcticament impossible, però matemàticament encara pot arribar a ser, ja que el Masnou va empatar, que és qui tanca la zona de playoff descens cap a primera catalana, i ara mateix és tercer amb 47 punts, és a dir, 8 més que els de l'Eixample quan falten 16 per disputar. Sembla difícil, sembla complicat, però ho explicarem aquí durant les properes setmanes què vagi passant a l'Eixample Esports. Pel que fa a la part alta, el Club Futbol Singuerlín, amb una nova victòria, segueix líder destacat amb 63 punts. Segon és el Racing Vallbona amb 52, és a dir, 11 punts de marge, pràcticament ja campió el Singuerlín, ho celebrarà segurament ràpidament les properes jornades, i en tercera posició, com dèiem, el Masnou amb 47 punts. Dels resultats, anem a parlar-ne ara d'aquest grup 2 de la jornada de segona catalana, concretament de la jornada 28. Aquests van ser els marcadors que es van produir. Unió Deportiva Cirera 2, Club Futbol Ametlla Vallès 0, Club Futbol Les Franqueses 2, Club Deportiu Malgrat 1, Club Esportiu Cabrils 1, Club Atlético Iberia 1. Més marcadors: el Premià Club Esportiu 0, Unió Deportiva Mollerense 3, l'empat a 3 entre la Unió Deportiva Molinos i la penya barcelonista Barquino, empat també a 1 entre l'Atlètic Sant Pol i el Club Futbol Martorelles, victòria del líder del Singuerlín per 2-0 a casa davant del Canyelles, i per últim empat a 1 entre dos equips de la part alta com són el Racing Vallbona i el Club Deportiu Masnou. Pel que fa a la propera jornada, importantíssim també el partit d'aquesta penya Anguera, que visitarà el penya barcelonista Barquino, que és un rival també ara mateix de la part baixa. Són 36 punts, 12a posició, 3 menys que els de l'Eixample, per tant una bona oportunitat també de perjudicar una mica les coses a un rival directe per eludir aquesta zona de descens. Per tant, els de Bonin no poden fallar la setmana vinent si volen seguir amb aquesta gran dinàmica i allunyant-se del descens. I qui no ho està podent fer en aquestes últimes jornades, anava amb bona dinàmica però aquesta passada setmana han sopegat, és l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que va caure aquest passat cap de setmana. Per parlar-ne, doncs, canviem de categoria, passem de la segona fins a la tercera catalana, anem al grup 9, seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera, però en aquest cas per parlar del seu amateur B, que en aquesta passada 27a jornada va caure per un resultat de Club Futbol Sant Adrià 4, Penya Barcelonista Anguera B 2. Derrota, talla la bona dinàmica del conjunt d'Ivan Parra amb aquesta ensopegada al camp del Sant Adrià, en un partit on les coses es van començar a decantar ja la primera part en favor dels locals. Al minut 29, Albert Llorca transformaria des dels 11 metres un llançament de penal que posaria l'1-0 al marcador, i no seria fins al minut 43-2 per al descans, on Josep Larbi, un dels protagonistes del partit, després veurem per què, marcaria el seu primer gol i el 2-0, amb el que tot semblava indicar a 2 minuts per al descans que es podria arribar a la mitja part, però no va ser així, ja que Jaume Bercial encetaria el marcador per als de l'Eixample, per a l'amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, posant ara sí el 2-1, amb el que s'arribaria a la mitja part del partit, un partit que tindria els mateixos gols a la segona part i que començarien a arribar ben aviat, ja que al minut 47, al minut 2 de la segona, Rubén Donaire posava més terra de per mig a favor del Sant Adrià, posava el 3-1, tot semblava indicar que el conjunt de l'Eixample es desenganxaria del partit, però res més lluny de la realitat, ja que al minut 68, Josep Lacom, Nicolás Josep Lacom, marcaria el 3-2, resultat que apretaria molt les coses en el tram final. Tot i així, només 6 minuts després, al minut 74, ho dèiem, un dels protagonistes del partit, Josep Larbi, marcaria el seu doblet particular i a un quart d'hora per al final tancaria el resultat amb un marcador de Club Futbol Sant Adrià 4, Penya Barcelonista Anguera B 2. No van poder sumar, doncs, derrota aquesta passada jornada del conjunt d'Ivan Parra, que això sí, ho hem de dir, jugava i va plantar cara a un dels rivals forts de la categoria, aquest Club Futbol Sant Adrià, que va haver de suar de valent la cancel·lada per emportar-se els 3 punts davant del nostre representant, i ara mateix és el Sant Adrià, és el rival, és l'equip més fort de la categoria, l'únic que ha estat capaç de sumar 5 victòries en els darrers 5 partits disputats. Això el posa en cinquena posició. Ara seguirem parlant de com està la part alta, perquè déu-n'hi-do de la emoció, però pel que fa als nostres interessos, aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, hem de dir, com dèiem, que no va poder continuar amb la seva bona dinàmica. Victòria i empat les darreres 2 jornades, aquesta derrota per 4-2 fa que baixi una mica la classificació, concretament fins a 2 posicions, cauen fins la 11a plaça amb 30 punts, però, amigues i amics, matemàticament ja ho podem anunciar, salvats del descens directe, ja que falten només 3 jornades per disputar-se, i si no anem errats, doncs no, sembla que són 8 punts encara els que separen els de l'Eixample del descens directe, per tant, encara haurien de seguir lluitant aquestes properes jornades per mirar-lo d'eludir un descens que marca la Penya Barcelonista Barquino amb 22 punts en 11a posició, amb 30 punts, com dèiem, tenim aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera. I pel que fa a l'altra cara de la moneda, en aquest grup 9 de la tercera catalana, en aquesta 27a jornada, tenim, sens dubte, una de les millors notícies pel que fa a l'actualitat esportiva de l'Eixample del passat cap de setmana, ja que sorpresivament i amb gran dinàmica l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample, ara sí, canviem els nostres colors, anem amb els blanc i negres, perquè el conjunt dirigit per Carlos Encabo va aconseguir una mereixedíssima, anem a parlar de mèrit, de meritocràcia, victòria molt merescuda dels de Carlos Encabo davant d'un rival de superior entitat, almenys pel que reflecteix la classificació. Ara ho explicarem, ho analitzarem. En qualsevol cas, resultat final: Club Futbol Esquerra l'Eixample A 3, Futbol Club Valldoreix B 1. Victòria importantíssima dels de Carlos Encabo, com veurem després de la classificació, davant d'un rival fort. I començaven ja bé les coses ben aviat, ja que al minut 8 de partit, Pol Zaragoza avançaria els de l'Eixample en una primera part entretinguda, no tant com la segona, com veurem després, però que només tindria aquest gol. S'arribaria al descans amb el gol de Pol Zaragoza, que deixaria per davant el marcador als locals, els de l'Eixample, que acabarien, com hem dit, sumant 3 punts importantíssims a l'escola industrial. Haurien de suar-los, però, durant la segona part, ja que al minut 8 de la segona, al 53, Marcelo Torrens, aprofitant Un servei de banda de l'equip visitant aprofitaria per rebre dins l'àrea i rematar força sol amb poca oposició pel que ens indiquen per establir l'empat a un. Això feia posar la por al cos als de l'Eixample, tot això en un partit on es veurien fins a 6 grogues, 4 per part del Vall d'Oreix i 2 pels de l'Eixample. La gran part d'elles al tram final per tot el que va passar i ara veurem. Un tram final que va estar molt emocionant, ja que tot semblava que el resultat podia ser d'empat a un, que també era valiós per als de l'Eixample, però pot ser necessari per com està la situació. Al minut 77, Camilo Stubernberg marcaria per als de l'Eixample el 2-1 i només 6 minuts després un habitual Inder aprofitaria una gran cavalcada per la banda esquerra per fer una rematada creuada i superar el porter a 7 minuts, però al final marcant el 3-1, resultat amb el que s'acabaria un partit que es va mereixer portar sens dubte, tot i les ocasions per tots dos equips, l'equip de l'Eixample Futbol Club. L'esquerra de l'Eixample, el seu amateur, el conjunt de Carlos Encabo, que a 3 jornades per al final, atenció amigues i amics, bona dinàmica, han sumat en 3 de les darreres 4 jornades i això fa que ara mateix estigui en una situació que no ens esperàvem poder explicar, sortosament ho estem fent, fa unes jornades, ja que per primer cop en molt de temps els de l'Eixample surten del descens directe, ara mateix són quarts per la cua, per tant hauríem de mirar si la cosa que es deixi final de temporada la resta de grups. Sabem que dels 6 grups de tercera catalana baixen fins als 2 pitjors quarts classificats, però ara mateix aquest amateur de l'esquerra de l'Eixample surt del descens amb aquesta victòria amb 25 punts, 3 més que dos dels seus immediats perseguidors com són la penya barcelonista Barquino, equip però que té un partit menys, important això, i també el Futbol Club Martinenc B en té 22, descendit ja des de fa jornades del Can Buixeres B amb només un puntet sumat fins ara. I el que són les coses, aquest amateur de l'esquerra de l'Eixample, l'amateur A, que estava molt per sota de l'amateur B de la Penyanguera en aquest grup, doncs ara 11 i 13 classificats respectivament, només 5 punts per sota l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, per tant dinàmiques, com veiem, força diferents les que estan fent en aquest tram final, tan de bo que poguéssim explicar al final de temporada que tots dos equips han aconseguit la permanència. El que sí que podem dir és que els pròxims compromisos seran claus tant per un equip com per l'altre per poder fer un anàlisi d'aquesta situació més acurat i per poder tancar, tan de bo, tots dos equips la seva permanència. De moment, com diem, tots dos ara mateix fora del descens directe, tot i que aquest amateur A de l'esquerra de l'Eixample ha de remar molt, ara mateix 3 punts per sobre només del descens i amb el seu immediat perseguidor, amb un partit menys que, com ja vam explicar, es va ajornar el passat cap de setmana. Abans d'anar a veure què ha fet l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, anem a veure la resta de resultats d'aquest grup 9 de tercera catalana en aquesta passada 27a jornada. Unió Deportiva Pastrana 1, Sant Ignasi 0, Club Futbol Barceloneta 1, Martinenc B 0, Can Buixeres B 2, Olímpia Vieró 5, Club Futbol La Florida B 2, Unió Deportiva Montbau 2, Club Futbol Chacarita 2, Club Futbol Alzamora 1, CP Sarrià 3, penya barcelonista Barquino 0 i per últim, com dèiem, aquesta gran victòria de l'esquerra de l'Eixample per 3-1 davant del Vall d'Oreix, un Vall d'Oreix que té molt de mèrit aquesta victòria ja que és el 8è classificat amb 33 punts, per tant molts més punts que els de l'Eixample, fins a 8, és a dir 11 abans d'aquesta jornada, molt de mèrit el que van aconseguir els de Carlos Encabo i tot això en un grup nou de tercera catalana. No us deixarem amb el mel als llavis, ho hem promès que ho analitzaríem, que té una part alta autènticament boja. Falta només de 3 jornades per a que s'acabi la competició. La cosa està molt i molt apretada, com ara podrem analitzar en aquesta part alta del grup nou de la tercera catalana, ja que el líder continua sent el Chacarita amb 59 punts, però és que el Barceloneta, Club Futbol Barceloneta, també té 59 punts i la Unió Deportiva Pastrana en té 58, és a dir, amb només un punt de diferència tenim els tres primers, però és que la Unió Deportiva Pastrana té un partit menys, justament aquest que falta per disputar davant la penya barcelonista Barquino. I a més, l'Alzamora i el Sant Adrià són quart i cinquè respectivament amb 55 punts. Per tant, per explicar-ho ràpid, amb només 4 punts de distància tenim a 5 equips al capdamunt de la classificació. Una autèntica bogeria que ens farà estar ben agarrats a la cadira d'aquí a final de temporada aquí a l'Eixample Esports, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. En qualsevol cas, molt bonica la part alta, però el que ens interessa especialment és que es puguin salvar els dos equips de l'Eixample d'aquest grup. Qui també busca aquesta permanència, ho té una mica més fàcil, és l'Amater B, que ho pot tancar la setmana que ve. Mira quina rima acabem de fer, del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Anem, doncs, a parlar ja dels seus resultats. Anem amb el conjunt de José María Soldevila. Anem al grup 10 de Tercera Catalana en aquesta passada 27a jornada. Cruel el final d'aquest partit, boig tot el seu transcurs, un autèntic partidàs que va tenir fins a 7 gols i alternatives, com ara veurem al llarg dels 90 minuts. Malauradament, però, resultat final: Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B 3, Deportivo Paraguay 4. Ens expliquen els nostres cronistes, especial agraïment, com sempre, al nostre cronista de l'Esquerra de l'Eixample, Manel Martí Pisa, que ens ho va explicar clarament, com veiem també reflectit a través de la pàgina web de la Federació Catalana. Un partit que va tenir de tot i que el resultat hagués estat el més just: un empat, però finalment va ser l'Esquerra de l'Eixample B 3, Futbol Club Deportiu Paraguai 4. El conjunt visitant s'avançaria al minut 7 al marcador amb gol de Francisco Villalba Montiel, però només uns minuts després, al minut 37, marcaria Enric Calvo per als de l'Eixample. Amb el resultat d'1 a 1 s'arribaria al descans, però a la segona part arribaria l'autèntica bogeria. Al minut 64, Abel Mendoza tornaria a posar per davant el Deportivo Paraguay, però només 3 minuts després, Santi Echeverri, un habitual del gol, aprofitaria la falta que li farien dintre de l'àrea per ell mateix transformar el llançament des del punt de penal i posar un 2-2 molt valuós. Però encara ho seria més el gol que arribaria al minut 81 a favor dels de l'Eixample. Pere Forç marcaria el 3-2, posaria per primer cop en el partit per davant els de l'Eixample, que estaven dominant, que havien tingut fins a 2 llançaments al pal. Per tant, estaven buscant la victòria i a 9 minuts per al final la tenien entre les mans, però se'ls escaparia de la forma més cruel possible. I és que al minut 88... Jesús Aguero faria una falta, un llançament increïble per tot l'escaire de la porteria de Guillem i posaria a un minut per al final, el 88, l'empat a 3, que semblava que seria el definitiu, però el que són les coses, ho deia, molt mala sort per als de l'Eixample, ja que van estar a punt amb dues ocasions a l'últim minut de marcar el 4-3 i desfermar la bogeria i signar la permanència, però una gran aturada del porter visitant ho va impedir, i del rebot d'aquesta aturada, el que són les coses del que és el futbol, amigues i amics, a vegades et porta alegries. Als de l'Eixample, a l'Amater B de l'Esquerra de l'Eixample, li va portar crueltat, ja que d'aquest rebot de l'aturada del porter del Deportivo Paraguay va arribar un gol, obra de Francisco Javier Villalba, que va aprofitar aquest rebot per generar una contra i establir el resultat final de l'Esquerra de l'Eixample 3, Deportivo Paraguay 4. Molt mala sort, com dèiem, van tenir els de l'Eixample amb aquesta acció. Molt mala sort, i a més hagués estat molt important poder sumar aquests 3 punts, ja que el conjunt dirigit per José María Soldevila encadena moltíssims partits sense poder guanyar. Són ja 11 jornades sense conèixer la victòria. De fet, l'última va arribar el 27 de gener. Per tant, des del 27 de gener, més de concretament 3 mesos sense poder guanyar aquests 11 partits. I a més, uns 3 punts que haguessin suposat la permanència de forma matemàtica. Hauran d'esperar, doncs, els de José María Soldevila a intentar certificar-la la setmana vinent. De moment, són desens classificats amb 30 punts, 18 punts per sobre el descens directe. Per tant, en aquest sentit sí que estan ja salvats, com explicàvem la setmana passada. Però tenim a la Fundació Júpiter quart per la cua amb 23 punts, per tant a 7 dels de l'Eixample, amb 9 punts per disputar. Encara no seria matemàtic per si aquest grup tingués un dels, com hem explicat abans, pitjors quarts classificats per la cua. Però el que són les coses, i aquestes oportunitats no s'han de deixar escapar, aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample la setmana vinent justament disputa el seu partit contra el rival del que parlàvem, aquesta Fundació Club Esportiu Júpiter A, que és ara mateix qui està fora del descens en aquesta possible plaça de descens posterior. Per tant, si els de l'Eixample empaten el proper partit amb el seu rival directe o, especialment, guanyen, s'emporten els 3 punts, matemàticament, si no hi ha canvis després a nivell federatiu, serien equip de tercera catalana, mantindrien la categoria. Per tant, estarem molt atents totes i tots al que us puguem explicar la setmana que ve aquí a l'Eixample Esports. De moment, abans de passar a la categoria juvenil, anem a veure d'aquest grup 10 de tercera catalana la resta de resultats que es van produir en aquesta passada 27a jornada. Club Deportiu Sant Genís Penitents 3, Atlètic Poblenou 0, Club Futbol Arenys de Mar 5, Young Talent Badalona Sud Associació Esportiva 4, Agrupació Esportiva Bon Pastor 0, Club Futbol Lloreda 2, Escola Esportiva Guineueta 2, Fundació Júpiter A 0, Cerro Club Deportivo 2, Unió Esportiva Cèltic 0, Unió Deportiva Montserrat de la Peira 0, San Lorenzo Catalunya 2, Déu-n'hi-do, 4-0-2 o 2-0 seguits. I per últim, per trencar una mica la dinàmica, la Salut Peregol 0, Club Futbol Bufalà 1, no 2, en aquest cas. I ràpidament una pinzelladeta de com tenim la part alta, pràcticament ja campió el Lloreda, que falta de 9 punts per disputar, avantatge amb 6 al segon classificat, Lloreda líder amb 65 punts, segon classificat l'Escola Esportiva Guineueta B amb 59, 6 menys, com dèiem, que el líder. Passem a la categoria juvenil, a la juvenil segona divisió, al grup 20, on en aquesta 25a jornada ens posem ja els colors de la Unió Barcelonista Catalunya, on els de la Franja Blaugrana malauradament no van poder mantenir la seva bona dinàmica de les darreres jornades, on portaven 2 victòries en els darrers 3 partits i van caure davant d'un rival directe de la part baixa al que volien intentar atansar. Resultat final, Escola Esportiva Guineueta C 3, Unió Barcelonista Catalunya 2, no van poder sumar res malauradament els de César Ribas en aquest partit, un partit on a més el conjunt local, l'Escola Esportiva Guineueta, va veure fins a 6 targetes grogues i dues d'elles el mateix jugador, amb 10 minuts de diferència en veuria dues, seria Martí Gai, i això faria que els de l'Escola Esportiva Guineueta acabessin el partit els 10 darrers minuts amb un jugador menys. No ho van poder aprofitar, tot el contra els de l'Eixample, com ara veurem a la crònica del partit. Un partit que començava molt bé per als nostres interessos, per als interessos del Catalunya, ja que al minut 10 Eric Mercader avançaria als de l'Eixample, però a 2 minuts per al descans, un dels protagonistes del partit, Àlex Arroyo, marcaria l'1-1, el seu primer dels gols, i només 5 minuts després pel que fa al partit, és a dir, al minut 48, ja a la segona part, Àlex Arroyo faria el 2-1, el mateix jugador que havia marcat abans, el seu segon gol, aquest des del llançament, amb un llançament de penal des dels 11 metres, transformaria un penal que aconseguiria neutralitzar el 64, Martín Castilla, que a mitja hora per al final establiria un 2-2, que tant de bo hagués estat definitiu, però a 8 minuts per al final, al 82, Marc Correa va marcar el tercer definitiu gol per a l'Escola Esportiva Guineueta per deixar el resultat de 3-2 al marcador d'un partit on, com dèiem, moltes targetes grogues que va veure el conjunt local. Per part del Catalunya només la va veure Màrius Fontanet al minut 74 de partit. Pel que fa a la classificació, no canvien les coses. Quart classificat per la cua, la Unió Barcelonista Catalunya, amb 17 punts. I on tampoc canvien les coses és a l'altre bàndol, a la banda del Club Futbol Don Bosco, on els blanquivermells van tornar a fer els deures golejant i amb autèntics protagonistes, com ara veurem, i ho van fer al camp d'un dels rivals dèbils, en aquest cas, que està costant més sumar de la categoria, com és un dels conjunts de l'Hospitalet, en aquest cas la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic. Resultat final, Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B1, Club Futbol Don Bosco 7, golejada important del conjunt dirigit pel tècnic d'aquest juvenil A del Club Futbol Don Bosco, pel tècnic Carlos Gómez, on van haver-hi dos autèntics protagonistes, com ara veurem, Héctor Cabré i Pol Bernat. Valgui a dir, però, que qui estrenaria el marcador seria Baltasar Gassiot, que al minut 10 avançaria ja a un Don Bosco, que tot i això només marxaria al descans, sembla sorpresa per lo avoltat del marcador final, amb 0-2 al marcador s'aniria al descans amb gol al 42 de Pol Bernat, un Pol Bernat que, com veurem, n'acabaria marcant 3. No seria l'únic jugador que en faria 3, ja que al 61 Héctor Cabré començava la seva festa particular marcant el tercer. Al 61 Héctor Cabré faria el 0-3, al 63 Pol Bernat faria el seu doblet i el 0-4, però atenció, amigues i amics, Héctor Cabré al 64 i al 66 marcaria 2 gols més i posaria el 0-6. Què vol dir això, amigues i amics, que escoltant-ho i no tenint-ho davant no és tan visual? Doncs molt fàcil, que entre el minut 61 i entre el minut 66, és a dir, amb 5 minuts de marge, Héctor Cabré faria un hat-trick. Reminiscències de Robert Lewandowski, recordem-ho, el polac, per exemple, a la Bundesliga, recordo, va marcar 5 gols amb prou feines, amb 9 minuts de marge entre tots ells. Per tant, una cosa que podríem dir que s'assimila a la del davanter ara del Barça, no? En aquest cas, pel que fa al jugador del Club Futbol Don Bosco, Héctor Cabré, 3 gols amb només 5 minuts. Déu-n'hi-do de quin gran registre. I per no ser menys, Pol Bernat, del que ja havíem parlat, també volia el seu hat-trick i l'aconseguiria al minut 73 de partit, posaria el 0-7 al marcador. I havíem dit que havia marcat el conjunt local, doncs sí, ho faria al minut 86 i des del punt de penal. Weiner Dávila, des dels 11 metres, marcaria el gol de l'honor i deixaria un resultat final de Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic B 1, Club Futbol Don Bosco 7. Un Don Bosco que no para la maquinària, un conjunt de Carlos Gómez que sembla imparable i que encadena ja moltes victòries seguides. Són ja fins a 8 triomfs consecutius per als de l'Eixample, un conjunt, aquest juvenil del Club Futbol Don Bosco, que és quart classificat amb 58 punts, com diem cada setmana, a 5 del líder, el Can Buixeres B, el juvenil B, però el juvenil B del Can Buixeres té un partit més disputat, per tant, virtualment a 2 punts, déu-n'hi-do de com d'apretat i emocionant estarà aquesta juvenil segona divisió d'aquí a final de temporada. De moment estem a la jornada 25 d'un total de 30, per tant ens queden 5 jornades, 15 punts per disputar-se apassionants d'aquí en endavant. Repassem doncs, abans de passar a fer unes pinzelladetes ràpides de futbol sala, els resultats de la 25a jornada del grup 20 de la juvenil segona divisió. Club Futbol Bufalà B 10, Escola Coiblanc Torrassa 0, Fundació Futbol Badalona B 2, Escola Futbol Premier Barcelona C 1, Escola Esportiva Guineueta C 3, Unió Barcelonista Catalunya 2, la derrota del Catalunya que analitzàvem abans, Penya Barcelonista Barquinó 4, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 0, Sant Andreu E 2, Can Buixeres B 7 i Fundació Júpiter B 2, Diagonal Club Esportiu B 2. Tot això en una jornada on descansava el juvenil B de l'Atlètic Hospitalense. Ara sí, ràpidament, que se'ns acaba el temps, canviem la gespa pel parquet, anem cap al Santa Isabel, anem a parlar de futbol sala per explicar-vos amb uns titulars ràpids el més destacat d'aquest passat cap de setmana dels equips negre i vermells, de les jugadores i els jugadors del Club Futbol Sala Eixample. Doncs després d'un cap de setmana amb molts partits en joc, novament un bon bagatge positiu per als eixamplins i eixamplines, del qual destaquem el 3-3 en victòries, el triplet, per dir-ho d'alguna manera, de victòries dels equips sèniors masculins, destacant especialment un triomf clau de l'amateur B masculí del filial per 4-6, un resultat que li permet entrar de ple en la lluita per l'ascens. Un altre triplet de victòries, en aquest cas se'l van emportar, el van aconseguir els equips Divisió d'Honor, amb grans triomfs tant de l'equip Alevi A com de l'infantil A com del cadet A, tots tres triomfs a casa al Santa Isabel. I abans de deixar-ho, també destacar, com no, les victòries tant de l'Alevi C com de l'infantil C, que segueixen sumant de 3 per seguir-se mantenint al capdamunt de les seves respectives categories i classificacions. Fins aquí aquesta quarantena edició de l'Eixample Esports. No ho deixem sense abans recordar-vos que podeu escoltar en directe aquest programa Eixample Barcelona Ràdio tant els dimecres com els dijous com els divendres, i que si no podeu escoltar-lo en directe per horari o pel que sigui, recordeu que ens podeu escoltar sempre a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que allà hi trobareu al nostre apartat d'Eixample Esports el podcast per poder recuperar tant aquest programa com els 39 anteriors. I abans de convidar-vos a la setmana vinent, us convido també a seguir les xarxes d'un servidor, Jordi Gallà, a través d'Instagram a @JordiGallagas i via Twitter a @@JordiGalla. Un servidor, Jordi Gallagas, el que us ha apropat una setmana més l'actualitat i la informació esportiva dels equips de l'Eixample. Una setmana més, agrair-vos la vostra escolta i seguiment, i us encoratjo a escoltar-nos la setmana vinent amb moltes coses per explicar a la 41a edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una molt bona setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gallagas.